I avui obrim les portes del cabaret elèctric i del de l'escenari, doncs hi tenim un cineasta, un home que estima sobretot el que és el mitjà audiovisual, és el Manuel Huerga. Bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Ve amb molts projectes sobre la taula, però vaja, un que ja no és projecte, que és una realitat i que ens demostra que el cinema també pot ser compromès, és aquest documental anomenat I el cine marxa, una història al servei dels drets humans, de fet, coproduït per Mediapro, però vaja, que era un encàrrec d'Amnistia Internacional per commemorar el 60è aniversari de la Carta dels Drets Humans. Potser alguns oients ho van poder veure o pel Canal 33 o també per Televisió Espanyola, coincidint bastant amb el que seria la data del 10 de desembre, que era aquesta doncs 60a declaració de la Carta dels Drets Humans.
En poques hores més, les 58 nacions aquí representades promulgaran la primera declaració internacional.
Era aquest moment històric i em sembla que tu, amb el teu bagatge de conèixer la història del cinema, no sé si ha ajudat per algú, perquè hi trobem més de 80 pel·lícules, vas haver de fer una tria que pogués doncs, demostrar aquesta tesi, no? De que realment el cinema ha estat molt, molt present i molt pendent del que serien els drets humans. Fites que encara no s'havien aconseguit ja es denunciaven en el cinema, parlant de racisme o de masclisme o, vaja, o les guerres, no?
Bueno, ajudat sí, per la Núria Vidal, que és una eminència en això del cinema, que és la que ens ha escrit aquesta història, la història que narren l'Antonio Banderas, sí, a la versió original espanyola, en espanyol castellà, i el Jordi Buixaderas, que aprofito per dir-ho aquí, que em va encantar la narració que va fer ell també per la versió catalana, no? Doncs això, la Núria Vidal ens va ajudar a posar blanc sobre negre aquesta història i nosaltres i jo a il·lustrar-la amb les seqüències de les pel·lícules. La complicació, en tot cas, d'aquest documental ha estat el aconseguir totes aquestes pel·lícules de franc.
Més no? De 80.
Sí, això sí que té mèrit, diguéssim, perquè normalment aquestes, quan utilitzes fragments de pel·lícules en un documental o en una pel·lícula, doncs et claven bastants diners, no?
De drets, sí.
De drets, no? I clar, això també hem d'agrair doncs, a les distribuïdores o a les productores que han cedit, que han volgut, a les que han volgut cedir gratuïtament els drets per ser utilitzat amb aquest fi, no? Que al fi i al cap... És un fi molt, molt noble, em sembla, no?
Ara escoltem de fons la banda sonora de Goodbye Lenin, que és una d'aquestes 80 i escaig pel·lícules. Hi hauria també la Llista de Schindler, per dir-ne una, per demostrar que són algunes d'elles superproduccions, no només sí. El cinema més d'autor o més underground ha fet denúncia de que no es compleixen uns drets humans, a vegades doncs, també les grans produccions ho han fet, i de fet que et fessin l'encàrrec a tu doncs, coincideix bastant, perquè dins del que serien les teves obres, per exemple, la mateixa Salvador, doncs també reunia una mica tot això, no? Bueno, amb la història concreta d'una persona, però denunciava la pena de mort.
Sí, evidentment. Home, jo sempre dic que abans de director de cine o que sigui, som ciutadans, no? Com tu o com qualsevol que ens escolti, no? I quan tens a les mans una cosa així, quan te l'encarreguen, no? Doncs, home, en aquest cas, aquestes coses les fa sense pensar-ho, no? Perquè en els temps que corren, diguéssim, és el millor que pots fer, no? O és el mínim que pots fer, no? Participar en una iniciativa així.
De fet, el cinema, que és un art, ara estem ja al segle XXI, però vaja, va ser com la revelació d'un art del segle XX, que es va desenvolupar al segle XX, que va ser un nou llenguatge, naixia ja, no potser fent denúncia, però vaja, la primera cosa que sembla que van enregistrar els germans Lumière, que ells eren de Besançon, però que tenien una fàbrica a Lió, eren els seus propis obrers sortint de la fàbrica. És a dir, el primer document cinematogràfic és documental i, a més, es fixa en el poble, no?
I social, sí. Home, si vols, és una mica agafat pels pèls, però serveix, no? Serveix perquè, al fi i al cap, qui fa les pel·lícules són els obrers, no? En aquest cas, i pels germans Lumière, que eren senyors que tenien bastants diners i que es dedicaven a moltes coses, no només a inventar el cine, doncs que filmessin els seus propis treballadors, bueno, és un acte que té, com a mínim, té un determinat sentit, no? Un sentit per la mirada cap als treballadors, no? Cap a la gent que fa les coses, no?
Escoltem aquest perfil que ens ha preparat la Pepa Ferrer. Suzanne takes you down
to her place near the river. Diuen que és l'art per excel·lència del segle XX. Amb ell riem, plorem, sentim, ens enamorem i ens ajuda a viure la vida des d'una pell que no és la nostra, a tenir potser més empatia. Amb els seus gairebé 115 anys d'existència, el cinema és un avi savi, però en plena forma. Un avi que ha vist i transmès la història de la Carta dels Drets Humans, dels que encara no hem assolit i dels que han estat petits triomfs. Cine, 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 más cine, por favor. Manuel Huerga és cinema, ho ha tastat quasi tot en aquest terreny. A qualsevol classe d'esdeveniment directe, digue-li concert o espectacle piromusical, Huerga li dona vida. I els premis han anat avalant el seu bon fer. La medalla d'or del Festival de Cine, Vídeo i Televisió de Nova York, el Premi Extraordinari de Cinematografia de la Generalitat de Catalunya, el Premi Ciutat de Barcelona, Premi Laus, Medalla FAT, Ondas, un primer premi a la Biennale Europea per la Conservació del Patrimoni Cultural Europeu, però els millors premis ens els deixa en format de film. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. Avui cabareteja Manuel Huerga, un director que dona marxa al cinema. Sono las viejas con resacas de la novela.
Cine, 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 más cine, por favor. Diem que dona marxa al cinema perquè, vaja, s'anomena així el documental per si algú el vol buscar, i el Cine Marxa, aquesta història al servei dels drets humans, on hi surt doncs tots els grans, des d'Einstein amb la baixada doncs d'aquelles escales d'Odessa, el mateix Charles Chaplin, que l'any 36 feia Els temps moderns, que cada vegada que veig aquella cadena de muntatge doncs penso que realment hi ha gent que treballa en condicions com aquestes. Ell es va avançar, no? El cinema fins i tot moltes vegades es va avançar. No sé si hi ha algun moment que tu recordes amb especial, doncs potser fins i tot cruesa, o com Ciudad de Dios, o...
Sí, hi ha, el cine, de fet, ha reflectit el que la societat estava passant, el que estava succeint a la societat. Molt al principi del cinema, és a dir, molt al principi del segle XX, no?, hi havia drets que ni tan sols se sabien ni tan sols se sabia que eren drets que teníem, no?, I això també ho reflectia, no? Com per exemple, el cine reflexava doncs el racisme, i el reflexava amb absoluta normalitat. O sigui, Griffith, per exemple, va fer una pel·lícula que era El naixement d'una nació, que és la pel·lícula que explica el naixement del Ku Klux Klan. I es queden tan amples. O sigui, és una pel·lícula heroica, una pel·lícula, no? Després es va corregir i va fer Intolerància, no? Però després, per exemple, hi ha una pel·lícula com Aleluia, no? Una pel·lícula del King Vidor, que és la primera pel·lícula en la que actuen actors negres, o sigui, actors de color de veritat, no? Fins llavors, en el cinema americà, quan tenia que sortir un negre era un senyor blanc pintat, o sigui, pintat de negre.
Com a la primera pel·lícula sonora, la del cantó de jazz, que
també surt en el nostre documental.
Es menciona com a primera pel·lícula sonora i a vegades no s'utilitza per denunciar, no?, el fet aquest, que veus aquell senyor que realment no és negre.
Per tant, al cine, nosaltres hem volgut explicar la història de los buenos, no?, la història dels bons, però el cine també pot transmetre valors dolents, no? Tenim el cas de la Leni Riefenstahl, no?, per exemple,
que també apareix al documental.
Sí, i que també diguéssim, jo tinc una gran admiració des del punt de vista estrictament cinematogràfic per Leni Riefenstahl, no? Ara, diguéssim, va tenir la mala no sé com dir-li, no sé, la mala sort de que li va tocar ser la cineasta del nazisme. I s'hi va posar allò a base de bé, no?
Sembla que els Jocs Olímpics de Berlín de l'any 36 els va filmar ella, i l'ascens al nazisme, vaja, l'epopeia, no? De fet, la seva planificació amb aquells plans sanitals i grandiosos ajudava a donar aquesta grandesa també.
Exacte, o sigui que el cine té la part bona i la part dolenta, i sense anar tan lluny, diguéssim, doncs totes les pel·lícules actualment, o aquestes que tenen aquesta violència tan desaforada, no? Bueno, sovint, o per les pel·lícules de Rambo, no? Una pel·lícula de Rambo se'l podria passar bastant bé pel sedàs de dir, bueno...
Aquí de drets humans ben pocs,
aquí
no?
Aquí de drets humans ben pocs, exactament, no? Però nosaltres hem volgut agafar aquell, precisament, que també, per sort, n'hi ha moltes, moltíssimes, moltíssims exemples, vull pensar que fins i tot més, no? Que són pel·lícules que s'adelanten en denunciar coses que després, doncs, queden reivindicades o queden fixades en la societat, no? A partir d'una denúncia d'un cas determinat, d'un cas concret, va creixent, diguéssim, a lo millor a la definició d'un dret que ha estat vulnerat o que ha estat violat, no? I hem volgut explicar més aviat aquesta història, no? La història de les pel·lícules que han contribuït a defensar aquests valors i a defensar els drets humans.
Hem de dir que hi ha pel·lícules com, per exemple, aquesta que dèiem dels Charles Chaplin dels temps moderns, però també la de l'immigrant, que es veu com, per exemple, als Estats Units la primera gent que hi va arribar doncs no eren la imatge d'americans que tenim ara, no?
No, en absolut. Tots sabem que els Estats Units és un país multiracial, multicultural, etc, no? I que són coses que allà ja les tenen teòricament bastant assumides i bastant integrades en la vida normal, però que déu-n'hi-do lo fotut que van tenir. Però bueno, no tant per raons racistes, etc, sinó per les raons que qualsevol immigrant, tots aquests casos com els que també tenim ara, no? Desplaçats a causa de guerres o de fam, o per raons polítiques, no? Les pateres, no? Tot això.
No, sí, si un es mira el documental allò de cap a peus, acabes una mica amb l'ànima allò encongida, perquè realment, déu-n'hi-do quin segle XX. Recordem que és una campanya d'Amnistia Internacional, a nivell internacional també, i aquest documental l'ha dirigit el nostre convidat d'avui, el Manuel Huerga.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión y opinión política. Tienen derecho a la seguridad de su persona. Nadie será sometido a torturas, nadie podrá ser arbitrariamente detenido. Todos tendrán derecho a salir y a regresar a su país, a la libertad de opinión, a la educación y a un nivel de vida adecuado. Y ninguna persona, y ningún Estado, podrá violar nunca alguno de estos derechos.
Escoltem també l'àudio del que seria un dels spots d'Amnistia Internacional en el que s'agafen líders polítics, per exemple, de Corea del Nord o el mateix Bush o en Fidel Castro, posant en boca d'ells coses que ells no acostumen a complir, no?
Exacte, més aviat el contrari. Sí.
Un spot força punyent en aquests dies en els que encara tenim presons com Guantánamo, que potser serien fins i tot pitjors que un camp de concentració. Recordem que el Manuel Huerga aquest tema del cinema social o del cinema dels drets humans l'ha tocat amb històries concretes com la de Salvador, però amb una història que també tens allò embastada, basada en aquest llibre d'investigació de l'Assumpte Montellà, i de fet una història doncs força real, perquè durant la Guerra Civil Espanyola, Argelès-sur-Mer, la Catalunya Nord, o vaja, al sud de França, hi havia aquesta senyora d'origen suís, l'Elisabeth Eidenbenz, que vaja, ella era una espècie com de salvadora de nadons i de dones que arribaven no només de l'Espanya allò fugint dels feixistes, sinó també de tota Europa.
Sí, però principalment dels pobres espanyols que van sortir com van poder del feixisme, un cop la guerra ja havia acabat i ja es donaven per vençuts, i que van anar a parar a França una mica com uns pàries. És a dir,
no? A camps de refugiats, no?
Bueno, quasi és un eufemisme, això de camps de refugiats. Els van deixar a la platja, tal qual, vull dir, sense ni tan sols equipaments ni res. O sigui, l'aigua per un costat i filferrades per l'altre, i la sorra.
Sí. Jo no sé si aquesta infermera encara és viva.
Encara viu, té 97 anys, em sembla. I ens encantaria, encara que potser és una mica, ens encantaria poder-li ensenyar la pel·lícula algun dia. Però...
Heu començat, però, el rodatge?
No, la tenim bastant preparada, però vam decidir aplaçar un any el rodatge perquè el Jaume Rores, que és el productor, vol mantenir, diguéssim, el fet que és una pel·lícula molt ambiciosa, molt gran, i no estàvem encara prou preparats. I llavors l'hem aplaçat. Si tot va bé, la farem aquest any que ve.
Recordem que van ser gairebé 600 els nens que van poder créixer doncs en aquesta maternitat improvisada al sud de França, i que crec que coincidim amb la sortida del llibre de l'Assumpte Montellà, que és la historiadora doncs, que ara també ens ha fet aquella història del setè camió, no sé si la coneixes,
sí.
Que també és molt pel·liculero.
Molt.
Crec que ens va passar el contacte de l'Elisabet i ens explicava que els camps aquests de refugiats havien d'enterrar a vegades algun nen a la sorra perquè no morís de fred, no?
Sí, bueno, i històries esfereïdores, no? Esfereïdores, i és una història no només la de l'Elisabet, que crec que es mereix una pel·lícula, no? I no ho dic perquè la pel·lícula sigui una pel·lícula sigui a la panacea de tot, no? Però aquesta capacitat que té el cinema per donar a conèixer històries que, bueno, malauradament la gent, no tothom llegeix prou, no tothom llegeix llibres o no tothom coneix prou la història, i en canvi a través d'un mitjà tan popular com el cinema aquestes històries es tornen absolutament populars i absolutament universals, no? I l'Elisabet en aquest sentit crec que es mereix com a mínim això. Es va guanyar una creu de Sant Jordi fa 2 anys, però crec que també es mereix que expliquem la seva història en una pel·lícula. Però sobretot també penso en tots aquests refugiats, del malament que ho van passar, i que és una història que realment aquí no s'ha conegut massa, és a dir, no sé per què. Realment és una història molt forta, que cada vegada que algú la recorda es posa a plorar o es posa a tremolar gairebé, no? I en canvi és una història molt poc coneguda, i si preguntes aquí a qualsevol barceloní o qualsevol català gairebé, tothom té algun parent, un avi, un tietavi, un pare o el que sigui, que va estar allà. O sigui, sense anar més lluny, el pare del Salvador Puig Antic va estar a Argelers, no? O sigui que realment forma part de la nostra història, això. Forma part de la història més recent, no?
De fet, et mous per això amb diferents històries, tu també, perquè és bastant diferent el documental Diari d'un astronauta, de la llarga estància que ha passat, doncs, a l'espai, el Michael López Alegría, a l'Estació Espacial Internacional. Crec que aquest sí que tens molt material.
Com unes 400 hores.
I la feina serà convertir això en un documental que puguem veure. Sí, aquest el tens fet?
Sí, l'estem acabant justament aquests dies. Bueno, de fet,
però
està acabat.
Ha estat una feina, no?, amb aquest brut de 400...
2 anys, ben bé, perquè... Però ha estat fascinant fer... Bueno, no sé, si tots els nens, o gairebé tots els nens, tenen el somni de ser astronautes, no?, com a mínim aquest és un tòpic, no? A tots els nens els agrada fer... els agrada fer somiar amb que seran astronautes o bombers o el que sigui. Jo diria que per un cineasta el somni és fer una pel·lícula sobre amb un astronauta, no? Perquè realment és fascinant. Excepte pujar allà dalt, cosa que li deixo un vell al Michael, el seguiment que hem fet també d'aquest astronauta, que és d'origen espanyol, per això hem tingut
més facilitats
i un determinat accés, etc., ha sigut fascinant també. I expliquem una història molt curiosa, és a dir, és un documental bastant insòlit en el sentit de que no està fet en la manera en què es fan aquests documentals científics o aquests documentals de Discovery, no?, o de IMAX, no?, sinó que el que expliquem aquí és la història d'un pare que passa llargues temporades fora de casa, no? I bueno, no és un viatjant, no és un actor, no és un no sé, sinó que és astronauta.
Si no, els seus fills, on ha estat un pare? A dalt al cel, sí. No? Està en una estació espacial.
Exacte. Llavors, el que explica el documental és una cosa tan universal, en el fons, i tan humana, com els esforços que fa aquest astronauta per no perdre el contacte amb el seu fill, no? I com està en aquesta distància, que en el fons no és tanta, o sigui, són... Aviam, és com d'aquí a Saragossa, ¿vale?, però en vertical. ¿Vale? O sigui que moltes vegades hi ha gent que està molt més lluny, no? Està a milers de quilòmetres, a Saragossa està a 400 quilòmetres, no? Però clar, està a 400 quilòmetres en vertical, no?, i fent òrbites, no? I llavors, el documental explica això, explica les comunicacions privades, és a dir, per webcams, no?, com això, amb webcams, doncs tota la forma en què aquest astronauta intenta no perdre el contacte amb el seu fill, no? I en aquest sentit és una pel·lícula insòlita, perquè clar, és com un pare cuida i estima i fa tot el possible per no perdre el contacte amb el seu fill, i és un astronauta. I en aquest sentit és insòlita, és molt, molt maca.
Que viva la ciència, que viva la poesia, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero.
Dos anys seleccionen aquestes 400 hores de diari d'un astronauta i també al mateix temps, quan tocava, quan hi havia bolo, seguint el Jorge Drexler per Catalunya, no sé si per més racons, però vaja, sé que fins i tot a Manresa va acabar cantant una cançó en català amb els gossos o una cançó dels gossos.
Dels gossos, sí, sí, sí. Club Tonight. Sí.
Doncs has fet també el seguiment i voleu fer també un documental de Drexler, no sé quina,
fa un
quin
any,
és el
ja,
punt de
fa
mirar.
Fa un any que vam gravar això, o sigui, de fet va ser una minigira per poblacions properes a Barcelona, o sigui, i van ser 10 dies de gravació i després aquest any doncs l'hem muntat i això està acabat també,
eh?
No sé quan es passarà o quan, o crec que ho passarà a TV3 també. Però és molt divertit perquè jo coneixia molt de passada el Jorge perquè és la parella sentimental de la Leonor Watling
de quan vas fer Salvador.
Exacte, jo el coneixia molt així de compartir amb ell algun sopar, algun dinar, etc. Però la veritat, tampoc la seva música així d'entrada no és el que més em tira a mi, així d'entrada, eh? Però en canvi, quan el vaig conèixer més així, més de prop, no? I compartir amb ell 10 dies, no? Amunt i avall, dia, nit, no? I la veritat és un personatge fascinant i la seva música al final t'acaba atrapant perquè els concerts que fa tenen màgia, tenen absoluta màgia.
Ara tens un síndrome d'Estocolm del Drexler.
No, però, bueno, no, perquè un també quan treballa tant un material al final també acaba una mica saturat, no? Com tot, eh? Jo quan vaig anar a acabar a Salvador ja no podia ja mirar, ja em vaig a dormir a Can, a l'estreno a Can.
Et coneixies frame a frame,
ja
la història.
Ja no podia més de la història, no? Però no és que li hagi agafat, però sí que necessites un distanciament, no? Perquè acabes bastant saturat d'allò que estàs treballant cada dia durant hores i hores i amunt i avall, no? Això, vas repetint i repetint coses i al final necessites el distanciament.
Recordem que el Manuel Huerga, el seu primer llargmetratge, el va fer l'any 95
Antàrtida,
que va de fet guanyar el Goya a la millor fotografia i en aquell moment crec que el guió el va fer el Francisco Casabella, desaparegut divendres.
Correcte.
O dijous passat.
Correcte.
Sí. No sé si vols destacar alguna cosa de la seva literatura o de la seva persona també.
Dimecres va ser, sí. Home, sobretot el que no t'esperes és que un tio tan jove, no? Doncs se'n vagi tan d'hora, no? Tenia 45 anys i un carreron per davant. O sigui, jo mentiria si digués que érem superamics. De fet, quan, a part de que va, quan em va fer el guió d'Antàrtida, vam estar 2 anys llargs o 3 quasi molt, molt a prop i treballant junts, etc. Però des de llavors potser l'hauré vist 4 vegades, no? I no és que no estiguéssim en amistats ni res, simplement que cadascú segueix la seva vida i bueno, ell potser portava una vida una mica més complicada de seguir, no? Un personatge pues, que vivia bastant al límit, no? I no sé, simplement pues, a vegades no et va bé, diguéssim, seguir aquest ritme de vida, etc. Però jo crec que era un tio d'un talent extraordinari, és una putada, per dir-ho així directament, és una desgràcia que hagi tingut que, bueno, que s'hagi anat tant d'hora, no? Jo penso que tots arribem en aquest món amb la mateixa munició i cadascú la gasta com vol, no?
Com pot
i ja està. Jo crec que ell ha gastat la seva munició doncs, abans de temps. O a nosaltres ens pot semblar que l'ha gastat abans de temps. Jo també podríem dir que aquí tens lo bailao, no? Que és una altra manera de dir, bueno, ha viscut intensament, ha triomfat. Jo crec que com a mínim no es pot dir que era una promesa, no? Sinó que, bueno, encara no fa un any va guanyar el Nadal, no? Per tant, és una prova de que tenia per davant un carreron, no?
Ara són els seus escriptors els seus lectors els que voldrien més escriptura, però vaja, hauran de allò rellegir l'obra que ja queda. De fet, avui el nostre espionatge a la dona de la finestra de la Montse Virgili està dedicada també a Francisco Casabella. No tenim més temps perquè tinc per aquí l'Òscar Broc, que em ve a parlar de sèries de televisió. En aquest cas, una sèrie nord-americana que es diu...
Pushing Daisies.
Pushing Daisies.
Criando malvas.
La coneixes?
Sí, sí, sí.
I què?
Està bé, és està curiosa, bé? Sí. Jo sóc fan de les de HBO, aquesta.
Mm-hmm. Soprano, Dos Metros Bajo Tierra.
L'última que he vist, impressionant, és el Generation Kill.
Sí, la sèrie bèl·lica del creador de The Wire. Realment una de les millors sèries bèl·liques. Jo crec que la millor des de que Spielberg va produir Band of Brothers. Exactament. No s'ha fet una altra sèrie bèl·lica tan ben feta com aquesta.
Impressionant, això sí. Impressionant. M'he tornat a veure Band of Brothers arrel d'haver vist...
Band of Brothers, a mi és una sèrie que jo no sóc molt fan de les pel·lícules bèl·liques o del cinema bèl·lic, però a mi aquella sèrie em va arribar realment, sobretot amb aquells testimonis dels implicats realment en aquella batalla, que parlen realment emocionats d'aquell moment. Bueno, no sé, és una sèrie realment commovedora, important. Generation Kill potser és una sèrie, és actual, una sèrie potser més directa, però també igualment impressionant. Sí, sí.
Doncs recordem que avui parlem de Pushing Daisies, perdó, Pushing Daisies, però que...
Digue-li Criando Malvas, és com ho he
traduït aquí. Criando Malvas, però que regalàvem, és que em anava al cap amb la història catalana, regalem dues temporades de Jetlag,
uh-huh.
I qui ens truqui ara al 93-306-9204 o ens escrigui a cabaretelèctrica@ictfm.cat s'ho pot endur. Manol Huerga, moltíssimes gràcies.
Fins
la pròxima. Amb la maternitat d'Elna ens tornem a veure, d'acord? Com a molt tard. Vinga.